En aquest programa de Mossega la Poma el dedicarem 100% a tertúlia d'actualitat tecnològica i tractarem de la Xbox One, PS4, també parlarem de la nova campanya de Microsoft molt agressiva amb Apple en el terreny de les tauletes, tocarem noves mètriques en el mercat dels sistemes mòbils que diuen que Android i Apple s'ho mengen tot.
Però avui explicarem el que és una mètrica o no ho explicarem?
També ho explicarem. Parlarem del nou Flickr, ens farem ressò del club de fans de la Marissa Mayer, la presidenta de Yahoo, que fa moltes coses i algunes es poden explicar i altres no.
Sobretot fans dels seus jerseiets apretats, no?
I Apple 1 ho peta en una subhasta, traurem també aquest tema. Això i molts altres temes configuraran aquest programa 100% dedicat a tertúlia tecnològica. Com sempre, tancarem amb les vostres propostes. Mosseguis.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més, el control tècnic, esperant que les castelleres li responguin al senyor Albert González, a la redacció el senyor Raül Arribas.
Hola a tothom.
A codirecció, senyor Marc Alier.
Bon dia, Tomàs.
Col·laborador invitat avui a la tertúlia, senyor Albert Navas.
Molt bones, què tal?
Productor, a qui li donem una abraçada molt forta des d'aquí, des de la taula de Mossega la Poma, el senyor Raimon Lapuente, conducció i direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
Saludem, com sempre, a totes les emissores locals que remeten Mossega la Poma a les seves respectives graelles. És un plaer, ja sabeu, compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs.
No, Marc.
Sí, estic molt content.
No m'ho
avui.
Crec, no m'ho puc creure.
Sí, estic molt content. Perquè tu saps que som un programa que parlem de cultura digital. Doncs avui, aquesta setmana s'estrenarà una pel·lícula realment culta.
De culta
d'una sèrie de culta, que és The Fast and the Furious 6. Imagineu-vos, o sigui, a veure, The Fast and the Furious...
Ja no es diu A Todo Gas? Aquí no havien traduït Para Todo Gas? O no sé
Els traductors, jo els vino en versió d'original
Em
sembla que el pòster que hi havia al metro ja està posava directament Fast and Furious 6.
Tenim un percentatge d'oients que són racionalment sants i mentalment equilibrats, que els que no són tan friquis...
No tants. No.
Sabem que tenim alguns oients que són uns malalts d'aquests que els agrada el cine espanyol i el cine català.
Expliquen què és
Fast and Furious 6 és aquesta saga de pel·lícules que tothom, quan posa en algun canal de la televisió, mai canviem de canal. Sempre ens l'acabem de trencar.
Però que si fan una enquesta dius que no l'has vist.
Ningú la veu i ningú sap qui és en Toretto ni res. Però
Toretto?
Puc jurar que no n'he vist cap.
Jo tampoc.
Però sé quina saga és.
L'Albert diu, són grans pel·lícules. Són pel·lícules, a més, que són fantàstiques perquè van de les coses que realment importen.
Castelleres, que suposo que estan d'aquí ben interessants.
Noies amb biquini que netegen cotxes i, a més, en la última pel·lícula i en aquesta ja hi ha els dos grans protagonistes, actors
de
boca, ja no de referència.
Els cotxes de
sí,
la...
T'ho juro, en seran l'ús i tal, en biquini i pantalonets curts, però surten dos protagonistes impressionants. Penseu, surten en Vin Diesel i La Roca.
El més important no és que vagin en biquini i en pantalonets curts, sinó que el procés de netejar un cotxe fa que es mullin.
A més, hi ha el noi en biquini, però tu et mires més al cotxe.
M'encanta aquest programa perquè parlem de tecnologia.
I a més, penseu que surten el Vin Diesel i La Roca, que són dos actors que han demostrat que per ser actor de Hollywood no cal tenir coll. Sí. Perquè no en tenen.
No,
i a més, és una saga de pel·lícules on es desafien totes les lleis. Com, per exemple, la llei de la gravetat, les lleis de la
perdona,
inèrcia...
Perquè em sembla molt greu veure-ho, em sembla gravíssim.
És fantàstic. O sigui, de veritat, heu de veure aquestes pel·lícules perquè és una joia, és autèntica cultura de la que a mi m'agrada.
Espera, que ara ho enllaçarem al programa, com deies, perquè sí, és de la nostra temàtica, com ens recorda aquí l'Albert, el Vin Diesel juga a Dungeons and Dragons. Ah. Ho tenim tot enllaçat.
No, Vin Diesel no és que juga a Dungeons and Dragons, sinó és que va fer el pròleg de l'edició de 20 aniversari del Dungeons and Dragons. O sigui, Vin Diesel és un gran Game Master de Dungeons
Disculpeu.
És en Riddick, que aquest any també ve una pel·lícula de Riddick. I penseu, ara m'ho seguis, penseu i mediteu. Aquesta nit, quan aneu a dormir, tanqueu la llum, tanqueu els ulls i mediteu en el següent. Riddick és en Conan.
Jo afegiria més. Saps que Vin Diesel és l'actor del Gegant de Ferro, el Gigante de Hierro? No sé si l'has vist en la pel·lícula d'animació del 690.
Sí, senyor.
Doncs és el que fica la veu al gegant.
És fantàstic. I té com un nom de combustible. Imagina't.
Bé, després d'aquesta introducció dedicada a la ciència, ara entrem en temps de tertúlia dedicada a la tecnologia.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Bé, entrem en temps de tertúlia.
Anem a veure. I no m'ha arribat a parlar de la Roca, eh?
Ara podem fer, no preocupis, ara entrem en moment de tertúlia i a veure si podem recondir una mica. M'he de permetre primer donar les gràcies a la comunitat Mossegui de Google Plus, perquè he tingut dos dubtes darrerament les últimes setmanes. Un és sobre el Tweetbot, un client de Twitter, i l'altre sobre Bootcamp, per Mac.
Recordem a la gent que no estigui ficada en l'ajo, paraula catalana, Tercat.
En el Garlic.
Sí, en el Garlic. Junior. Que Bootcamp és un sistema que permet als Macs arrencar Windows de forma nativa. No?
Sí, bueno, un altre sistema operatiu. No sé si només Windows o no.
Windows però... o Linux també seria.
Windows, no? Linux, sí, i qualsevol altra porqueria que voleu posar. És per fer sacrilegis.
Sí, vale. Però vaja, que el que volia dir és que tenia dubtes i més bastant de concepte en aquests dos temes i gràcies a la comunitat i les respostes de la gent, en qüestió d'un o dos dies tenia tota la informació que em feia falta i a més l'encertat.
Mira, vull aprofitar això que comentes, Raül, i ho poso també damunt de la taula. Ja sé que no és un tema...
I gratis. Consultoria gratis.
Vull posar-ho damunt de la taula perquè vull que en fem entre tots una petita reflexió. Som ja 215 o 217 membres de la comunitat Mossegui a Google+. Cada dia se n'afegeixen 2, 3, 4 persones.
Sí.
Voluntàriament, perquè tu no pots... Per afegir-te t'has d'autoritzar.
Encara no anem amb la pistola apuntant a la gent.
No, però no és oberta, és una comunitat que tu demanes sol·licitud i aleshores l'administrador, en aquest cas el que aquí està locutant, és el que...
El capo.
El jefe, aprova.
Ho fas molt ràpid, perquè a mi també m'arriben i quan intento donar-los d'alta ja s'has donat d'alta. Tu ets de trigger.
Això és la desgràcia de tenir un iPhone. No, el que sí que volia posar damunt de la taula és la reflexió de que realment... O sigui, em sorprèn que funcioni també, em sorprèn que no... Una comunitat és una comunitat, en teoria és una cosa bastant anàrquica i en canvi ens està funcionant molt bé com a fòrum i no té una estructura de fòrum perquè no tens un cercador de temes, no tens una classificació de temes. Hi ha tags, nosaltres només fem servir tres tags, el que seria news, el que seria segona mà per la gent que vol vendre coses.
I debats, crec.
I debats, no? Tenim aquests tres. Que, de fet, el de debat i notícies, bueno, és una mica relatiu. I, en canvi, sense classificació, sense gestió, sense... Perquè els fòrums són molt feixucs de gestionar i necessiten un
moderador. Jo tinc una teoria, perquè passa això.
I clar, per què funciona això?
Jo al meu Google Plus segueixo més coses, però el 95% de l'activitat del meu Google Plus és mossega la poma. Llavors, clar, suposo que això també li deu passar a molta gent. I en el fons, doncs Google ens està oferint un servei collonut, perquè tenim com una xarxa social pràcticament només per nosaltres i m'ajuda molt a identificar els temes i a poder-los seguir. Clar, suposo que si tingués allà 30-40 actualitzacions al dia d'altres coses, el soroll em perdria.
Tampoc és que nosaltres tinguem 30 o 40 actualitzacions. Tenim un, dos, a vegades tres temes nous proposats, respostes a temes anteriors.
I també tinc en compte que el disseny de Google Plus, almenys ara com ara, és bastant, diguéssim, net. No és com el Facebook, que tens 10.000 coses a la vegada i no tens la limitació que tens Twitter d'aquesta dels 140 caràcters i que costa seguir...
Val a dir també una altra cosa pels que no tingueu Google Plus, que Google Plus et permet seguir moltes coses.
Ja d'avui és que és impossible perquè Google ens està fotent tots cap allà,
i es nota molt com ens està forçant, en mil coses. Sí. De totes maneres...
Però et força una base d'utilitat que donen.
Sí, i està bé una cosa, està bé que si tu et subscrius a una comunitat, a part de les persones que segueixes, la informació de la comunitat i de les persones s'agrupen tot en una mena de timeline, de línia de temps, on va sortint tot. Per tant, no cal que estiguis, si no ets administrador o gestor, que és el nostre cas, si ets un usuari normal, no cal que estiguis dins de la comunitat per saber el que està passant.
Per cert, la setmana passada vau parlar del... No me'n recordo, perquè hi havia tant de merder, jo estava per Skype Skype. Veu parlar de les fotografies a Google Plus?
Sí.
Això de que tu li carregues totes les fotografies i et selecciona
por?
Les bones.
Sí, ell mateix
té un sistema perquè selecciona les bones on la gent utilitza criteris estètics de composició, identifica on hi ha persones que estan somrient, et munta gifs animats, cosa que no sé si és ben bé una cosa bona o
una
dolenta,
cosa bona.
Però que té un servei que dius, tu li carregues 200, allò típic, te'n vas de viatge, fots 300 fotos, les puges i dius, mira, dona'm 15, i te'n dona 15, i acostumen a estar bastant bé.
Sí, ho fa bastant bé. Sabeu que fa una mica de por de Google, de tota la part de fotografia de Google Plus? És que sobretot des del mòbil, potser des de la web no passa tant, des del mòbil és molt senzill donar-li el botó de compartir. I hi ha fotos que tu no vols compartir.
Millor que no.
Vale? O millor que no.
Com per exemple?
No facis aquesta pregunta. és aquí molt
dolent. Tots tenim una vida privada.
Els oients volen saber quines que no vols compartir.
Aquí hi ha unes fotografies...
I és molt, en el mòbil és molt senzill. I
a veure, saps què passa? En Tomàs i jo fem ganxet. I els dissenys de ganxet...
Però és un hobby.
I no queda cool per un mossec i està fent
ganxet. Mai estiguis avergonyit de lo que ets. Si t'agrada fer ganxet, fes ganxet.
Però fer ganxet als dos vol dir que s'enganxen.
Sí, i val a dir que fer ganxet és una cosa innocua, però ja que es baixen mapes per fer pistoles amb unes impressores 3D.
Amb
que,
ganxet.
Per cert, us anuncio públicament que tindrem...
Que n'hem fet una.
No, que ens
hem... Ganxet.
Arrel, i a partir d'ara sí que anirem a buscar...
Nosaltres pensem que no ens escolta molta gent, però ens ha escoltat una persona que és el primer fabricant de l'estat espanyol d'impressores 3D i ha dit que vindrà a explicar...
Que vingui.
No, ja ens ha dit que està aquí, està citat d'aquí unes poques setmanes.
Que vingui.
Aquest és una de les poques persones que, si s'ha descarregat els plànols, la pot fabricar, no?
Que posi unes quantes pipes, no, aquí per...
No m'avisaràs que jo aquell dia no puc venir,
Però es poden imprimir bales o no? Perquè si no, costa una mica xorra.
Tomàs, ben pensat, al final, el teu problema de controlar la tertúlia, amb una pistola d'aquestes aquí sobre la taula, ho tens controladíssim.
Jo més faria una...
El Ciris passa! Bomba!
Jo faria una impressora per quan em passa a Mallorca, farem un mar replay.
L'Albert està demanant que ell també voldria una i això sí que no, eh?
No.
No, que jo he jugat a mirar Team Fortress 2 i fa molta por.
El dibuix que tenim a la pissarra, que llàstima que no pugueu veure, però és justament d'un paio disparant.
Jo crec que avui que la fotografia
del bloc, la fotografia del bloc pot ser la del paio disparant avui.
Tingueu en compte una cosa, portem 13 minuts de programa i encara no hem començat la tertúlia.
Però hem parlat de la Marisa Meyer i del seu... Hi ha un documental que es diu The Truth About Google, The Truth According to Google, on va ser quan jo vaig descobrir la Marisa Meyer, perquè de cop i volta van parlant entrevisten el Vincerf i companyia, de cop i volta entrevisten
gent rara, no?
De fet, la Marisa... res, l'inventor d'internet, no? I llavors comencen a entrevistar amb una directiva de Google que dius, una noia així rosseta amb un jersei blau marí tipus color Superman
senyit.
I tal, i
tot el que diguis a Marisa Meyer ha d'acabar amb senyit.
Senyit. I dius, ostres, quin documental més interessant.
Presumptament, no fos cas que estiguéssim en algun problema.
Com dius-ho?
Presumptament, diguis el que diguis, la frase d'acabar amb presumptament.
No, el jersei era senyit i li quedava molt
senyit.
Bé, eh?
Sí,
molt
presumptament.
Bé. Presumptament. A mi no em quedaria tan bé com amb ella.
Bueno, digueu-me... digueu-me.
A més, la Marisa Meyer a Google, en les entrevistes a Google, en el canal de YouTube, surt entrevistant a la Lady Gaga. O sigui, la Lady Gaga va anar a Google allà i la va entrevistar la Marisa Meyer. Global va ser un festival. No?
Anem a fer un descans per començar ja a tocar
temes de tertúlia.
Però abans deixeu-me anunciar que no només tenim l'aplicació de Mosseguis per iOS, sinó que ja tenim des de fa una setmana la versió per Android, al Google Play. Les dues aplicacions són idèntiques, pràcticament, de pinta i de funcionament. No matxaquem, tot i que té push notifications, no matxaquem. Com a molt, us anunciem quan està el programa per descarregar, quan acabem el ganxet.
La informació que rebreu, si teniu aquesta aplicació perquè l'heu descarregat, us interessarà. Si no us interessa és perquè llavors no hauríeu de tenir l'aplicació.
Exacte.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Molt bé, ara sí, ara ja entrem de tertúlia tecnològica. Com deia l'Albert, com deia el Marc també, això ens recorda a viejos tiempos.
La segona temporada quan, i la tercera,
segona i tercera temporada.
Però perquè jo en aquella època els fèiem cervesa o vi, no?
N'havíem fet
els cervesa. Dies que sortien millor era quan fèiem cervesa. I una vegada vam portar cava dedicat mossegar la poma, que ens el va fer el Joan, l'Ice for Joan, de Sant Sadurní, i aquell dia ho vam petar, va ser un programa
d'aquests. Va ser aquell que vam durar 3 hores
sí.
I que vam emetre en dos... En dos
és que posant redivagar amb ampolles d'aigua i una tassa que tens aquí tu, que... Ah, no, aquesta no és la que tenia vida.
No. Microsoft llença la nova consola Xbox One.
Ui, debat inicial. Consola o consola?
Consola, no? Seria...
No sé.
T'havia tingut no TesterCat, una altra cosa que hem de preguntar a la gent.
El primer de tot és... Microsoft es carrega el mercadillo, diguéssim, de segona mà de videojocs.
Un segon,
i això és...
un segon.
Això ho dius perquè no són compatibles els jocs d'una
mà. No, freda mà.
Freda mà.
Tant Microsoft com Sony han explicat el 30% de les característiques tant de la Xbox One com de la PlayStation 4. No han dit pràcticament res cap de les dues. Tot l'altre se sap de respostes mitjanes.
Perdona, en els dos casos publicarem les especificacions.
Sí, però són tècniques el que s'ha dit. Però...
Bueno, lo tècnic que s'ha dit, el que sí que ha ensenyat és la Xbox. I és lletja de collons, sembla un DVD.
Però és una capsa, o sigui,
sembla un video VHS.
El que és important és com seran els serveis associats, crec jo.
Sí, no, però el que estava dient, han dit molt poc. Llavors sí que se sap que Microsoft alguna farà amb el joc de segona mà, però també han dit que l'acceptaran. Per tant, el que es creu, però és el que es creu, no han confirmat res, és que te'ls deixarà pagant. És a dir, el primer cop que...
Paga que és gata.
Però jo dic, això no està confirmat per Microsoft. Però
a veure, Raül,
que es diu,
pots explicar, us pots
sí,
explicar bé
la diferència. Jo compro un joc, fico a la meva Xbox One, suposant que la tingués.
Però això no és una mica segle XX, això de comprar un joc físic?
Des del començament, de fet, no? Perquè la Xbox One té un requeriment i és que té que estar online.
Això tampoc ho han confirmat.
No sempre, contínuament, però sí que té que estar online.
Per això, però que tampoc ho han dit. Això és
sí,
una cosa
diuen que cada 30 hores, com a màxim, t'has de connectar a internet perquè li faci com un ping perquè pugui jugar, no...
Això,
si no et va la DSL no pots jugar.
Això tenia sentit amb el que anava a dir els jocs. Diuen que quan tu fiques un joc per primer cop a una consola,
s'ha d'activar.
O consola, aquest joc quedarà registrat en un servidor com que és d'aquesta consola o consola.
Amb una ID, o sigui, identificat meva, aquella exemple, còpia d'aquell joc.
Jo compro a l'Halo 23, el fico a l'Xbox One,
Turbo Edition,
i com que l'obro i el fico, en algun lloc sigui servidors de... Bueno, aquest que sí, perquè l'editor també és Microsoft, però bueno, d'aquí sigui, queda registrat que la còpia aquesta amb l'ID únic no sé què està en la consola ID únic no sé quants. Si jo aquest joc li deixo a algú, quan el fiqui a la seva consola, no, repeteixo que són coses que es creuen, eh? No funcionarà, però sortirà una meravellosa pantalleta on et dirà, ui, aquest joc és de segona mà. Si pagues 5 euros, sí que te'l registro a la teva consola.
Ah, o sigui que això és...
Això és el que es creu.
Això és per evitar...
Però tot és rumorologia.
Per pillar catxo.
El que sí que s'està dient...
Per pillar catxo de la pirateria.
No, de la segona mà, que és més greu.
Perquè, però i múltiples còpies d'un mateix codi d'una còpia de joc no seran admeses, no seran activables? Això és la gran pregunta.
Quan, en teoria, segons tota aquesta teoria, quan l'activi a la teva consola, el desactivarà de la meva.
Exacte.
Vale. Aleshores,
això és com el de iTunes, que tens una cançó que es pot escoltar amb 5 dispositius i que quan el fiques al 6è es desactiva
un dels altres. Però pel públic que ens escolta, podeu explicar què té de nou la Xbox One i la PS4 de Sony?
Més potents, punto pelota.
Sí, bàsicament.
Són més potents i, per tant, té més potència.
El que sembla ser és que la Play 4 té que ser aberrantment potent i la Xbox no tant.
Aberrantment potent, tampoc.
No és aberrantment potent.
No, per comparació en generacions, la que sí que era aberrantment potent és la PlayStation 3 i després no hi ha hagut cap diferència amb la Xbox 360.
Sí, però el problema de la PlayStation 3 és que porta el processador aquest Cell i que d'alguna manera els desenvolupadors els hi costava molt desenvolupar per aquests videojocs.
Ja,
i per això ara PlayStation ha tornat cap
a
l'arquitectura 86.
Si tu fas un joc que ets multiplataforma perquè no ets una first party de Sony o de Microsoft, tu fas un joc que s'executi bé a tot arreu. No seràs capullo de fer-lo a un... Si tu vols vendre a PC, a la Xbox i a la Play...
Esteu dient que les dues consoles tindran el mateix tipus de processador?
Sí. I els videojocs actuals de la Play 3 i la Xbox actual no funcionaran a les noves.
Que
és a dir, toca't els collons amb dues mans.
Però que això ja passava.
Ja ha passat.
Sí, que és una vergonya, però vull dir que no és res nou. La gent s'escandalitza.
Jo a la Wii jugo amb els jocs de la GameCube, que encara tinc el Rock Leader.
Wii també X86.
Els dos són una arquitectura molt semblant a PC.
Ara sí, és 6.86 perquè estan fets per AMD.
Ah, això vol dir que tots els desenvolupadors ara tindran, diguéssim, més senzill desenvolupar per...
Aquest és l'objectiu.
Bueno, tots dos són AMDs?
Tots dos són AMDs, però les llibreries que fan servir són diferents. La Xbox farà servir DirectX, que són les llibreries gràfiques de Microsoft, mentre que Sony farà servir les seves pròpies, suposo que en derivats d'OpenGL o una cosa semblant.
I sembla ser que el que jo sigui llegint és la Play 4 anava més forta, que portava DDR5 i que anava més vitaminada que l'Xbox.
Teòricament va més vitaminada, però tot això està per veure encara.
És que de debò era ensenyat molt poc.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, seguim en temps de tertúlia, canviem, deixem el món de
les... Només, digues... ja que dèiem que havia ensenyat poques coses. De la Play 4 no han ensenyat ni la consola.
No, però si...
Però és que la Xbox és que sembla un VHS.
Això
sí, totes dues en Blu-ray.
El
Blu-ray no està mort encara.
D'aquí a pocs dies, gràcies per deixar-me parlar, el dia 10 de juny es farà la keynote de la PS4. ¿Vale? Aleshores, si us posarem l'enllaç...
I la WWDC quan és?
No és aquesta, no és la WWDC el 10 de juny.
No, la PS4 està anunciada pel 10 de juny.
I els d'Apple quan fan el keynote?
També el 10 de juny.
Tot el mateix dia.
Tot el mateix dia.
Molt bé.
Seguim amb temps de tertúlia. Ara anem a parlar... Em va agradar molt la setmana passada, tot i estar lluny, vas explicar que la Google i jo... Vas explicar una cosa de la Google i jo que no era òbvia, i és que... perquè ens vàrem enlluernar per el que són les coses que van explicar.
En titular, que se'n diu, en titular.
Sí, i en canvi, tu vas dir que van ser molt curosos, molt prudents els de Google en ficar-se amb Apple.
No es van ficar.
Contràriament a el que ha estat fent Microsoft aquesta setmana, que ha tret una campanya de màrqueting molt agressiva amb Apple, parlant d'una tauleta, teòricament és una Surface, però no és una Surface, parla de Windows 8.
Però ho dius per la xaqueta que compara l'iPad amb una Asus?
Sí,
tan agressiu et sembla?
Ha agafat el Siri. Cada cosa bona que tenia Windows 8...
La comparació de mides és una miqueta...
Sí, és una mica sui generis. I després, cada acció que desenvolupava correctament la tauleta en Windows 8, sortia Siri dient no et reconec, no sé qui ets.
Ja fa Microsoft, que vull dir que no sé, a mi pintar el món de la publicitat dels Estats Units...
Microsoft porta ja bastant de temps, per exemple, atacant a sac a Google. Té muntat un domini que es diu Scroogled, que és com donat pel sac, és com Scroo, doncs és donat pel sac per Google, bàsicament. Bàsicament es dedica, munten campanyes dient és que Google està fent el mateix que Microsoft.
Sí, però en un mercat en el que Microsoft és el tercer fabricant en importància i té el 3,2%, què han de fer?
Suïcidar-se?
No, has de muntar sarau.
Anar a cagar la via.
Per això dic que a mi no em sembla tan agressiu.
O sigui, el que està fent són campanyes amb grogues. No?
Apareixen com sigui, treu el cap. És que és això, que és el tercer mundial i té un 3,2.
Després em volia parlar, perquè vull parlar de tràfic web i de vendes de mòbils i comparades amb Windows Phone 8. I realment el mercat, o sigui, Windows té el seu mercat, amb el seu mercat de sistemes operatius, a l'Office, però és un mercat on sempre ha sigut el seu escenari tradicional. Recordem que Microsoft ha perdut un mercat, que és el mercat dels navegadors, que tenia amb Internet Explorer.
Sí, i això, ara el més important és Chrome.
És Chrome.
I el segon deu ser Firefox.
I Firefox també, que es juguen. Vol dir que ha anat perdent de diferents territoris i de diferents escenaris l'hegemonia. I en llocs, és que jo veig molt difícil fer forat. Com fas forat en el món dels mòbils?
Doncs com va fer en el seu dia amb la primera Xbox, insistint i esperant a que t'arribi un moment.
Yeah. I tractes amb les operadores i rebentant preus.
Tot això no pot no sortir-te bé, o sigui, amb la Xbox li va sortir bé, però que amb el Zune, us en recordeu el Zune?
Sí.
Bueno, aquí no va sortir mai tècnicament, de fet, no? Aquí no va arribar a sortir mai, o sí?
Sí, no sé si es va arribar a vendre.
És que amb el Zune van triomfar com
la
Pepsi.
De fet, la marca l'aguanta.
Perquè van decidir que el color del Zune havia de ser el color cafè. Si hem de treure, dir... Els va treure d'un únic color i de color cafè. Mare de Déu!
Deixeu-me que detalli això que us estava dient. Això ho publica Mashable, que es fa esment d'unes estadístiques que es publiquen de forma oficial als Estats Units. Diuen que iOS i Android junts suposen el 96,6, allò que parlàvem l'altre dia, del tràfic total de mòbils a la web. I més del 92% del total de ventes del primer trimestre del 2013.
Clar, és que és un mercat... Això
és que és tot...
Ho peten.
No ho peten. És que qualsevol cosa... O sigui, com a desenvolupador, no té, que
ignores a l'altre mercat.
Home, accepta, accepta, o sigui, que vagis a crear una aplicació de nicho.
O sigui, estem dient que ara Microsoft està en els números de Palm OS de fa 2 anys. De Palm, de la Palm Pre i companyia. De fa 2 anys.
Jo el que no tinc clar és si és tan positiu per nosaltres com a usuaris que només hi hagi 2 players. Perquè
per nosaltres, millor, sempre.
Jo crec que si fos un quesito a 4, m'agradaria més que no un quesito.
Sí, però a veure, val a dir una cosa. Android és un únic player, però és un únic player on d'entrada el sistema operatiu és de programari lliure, almenys el codi està obert, hi ha molts forks, hi ha molts fabricants. Si estem parlant, doncs, que hi ha fabricants forts, tens LG, tens HTC, tens, evidentment tens a Samsung i tens a Huawei, que està pujant superfort, i tots els que ens pot dir l'Àlvaro, que ell els coneix.
Però pensa que el desenvolupament d'Android no segueix el model del software lliure, que, o sigui, el desenvolupament està a porta tancada i només van traient versions cada X temps.
Sí, però un fabricant pot agafar una versió que ja està alliberada.
Ai, pot ser fort i pot fer les que vulgui, això sí.
Jo he estat en diverses comunitats de programari lliure i arriba un moment que la comunitat evoluciona a porta tancada i alliberes el codi. I jo sempre pot anar-hi algú, agafes el codi i fas el que vulguis. El problema és quan el codi no existeix, que és el cas, per exemple, doncs, d'iOS o de Windows 8.
Anem a descansar de tanta polèmica i anem a escoltar a la gent, m'agrada molt, a la gent de Blau Mood. Avui la música l'he escollit jo i és la que m'agrada a mi. Anem a escoltar em sembla que l'LP, el disc es diu El Turista. Anem a escoltar Bicicletes.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Només digues què penses, llum de contra i perfecte, bicicleta sense mans. Tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contra i vent. Només digues què penses, llum de contra i
si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Què passa, güey?
Una miqueta musiqueta d'anunci de cervesa, això,
Sí, això semblava Estrella d'Am, ho estàvem aquí comentant. Si voleu, parlem de l'anunci, que ha generat...
Senyor Estrella d'Am, si vol enviar unes caixes...
Sí, primer que enviïn caixes, no parlem d'això.
Mira, sí que hi ha una cosa tecnològica que m'agradaria parlar de l'anunci Estrella d'Am. I és que surt, al començament de l'anunci, surt una noia gravant i fa servir una càmera Blackmagic Design que em vaig quedar de pedra. No sé si la coneixeu.
Blackmagic Design,
coneixeu aquesta marca?
No.
És una companyia que fa, a més, fa perifèrics per Mac, fa coses de Thunderbolt, però és una companyia que se dedica molt al món dels, de la producció d'àudio-vídeo a nivell més professional. Uh-huh. I va treure una càmera...
De qualitat.
Sí, sí, no, però a nivell professional, és a dir, que el material també és car. Però a més, han tret fa poc una càmera que ve a competir amb la Red, una càmera d'aquestes que s'ha fet molt famosa perquè l'ha fet servir el Jackson al Hobbit i no sé quines pel·lícules més, uh-huh. que és així petita, però que és relativament econòmica, per lo que és a dir, que costa potser uns 4.000, 5.000 dòlars, de manera que una persona...
Ah, doncs posa'm en dos.
No, però vull dir, no costa els 50.000 o 100.000 dòlars que pot costar una càmera... Bueno,
sí,
no.
Amb el que costa una càmera aquesta, moltes dues vegades l'estudi mossega la poma, no?
Més o menys. I el cas és que...
Perdona, dues vegades al llarg de la trajectòria de 20 anys. Perquè
és una càmera que és bona i és cara. Sí, ja. És bona i és cara, i em vaig quedar de pedra perquè la feien servir a l'anunci, així que no m'envia cuento de canava. Si és un... Somos guais perquè fem servir aquesta càmera o si és un product placement, no
bueno,
sé.
Que sapigueu que en temps, mentre s'ha sonat la música, que hem tingut un debat bastant contundent sobre l'anunci. Tornem a tecnologia.
Això és el que hauríem de posar mossega la poma.
Sí, digue-li debat, digue-li trolejada.
Tot allò quan es fica la música, sona... es grava en vídeo i ho pengem després.
Sí, però ja no ens enviaran les caixes que havia demanat fa un minut.
Vinga, doncs que Flickr, ens enviï Moritz, home.
Flickr, que és un servei de fotografia, sobretot
és
de fotografia...
El servei, diguéssim, de hosting de fotografia i història
més important.
I jo vaig estar durant 4 anys pagant.
Sí, 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 i la gent pagava. Flickr, que semblava mort, és un servei que té Yahoo, si no anem mal equivocats.
On la CEO és la Marisa Mayer.
De la CEO ara en parlarem. Primer anem a desgranar el del Flickr. Ofereix, ha canviat el look and feel. Per cert, jo he estat aquests dies connectant-me a Flickr des de la feina.
Ah, perdoneu, em fa gràcia la facilitat amb la que Mateu serveix aquí a vegades. Perquè d'una per mort Flickr, quan home, jo diria que mort no està.
Sí, però
no fa tant.
Però està de moda.
Era del món... Si Flickr va néixer quan...
I no fa gaire, vau donar per mort Yahoo Mail, com si fóssim quatre els que tenim el correu al Yahoo.
Jo el tinc allà, però no el fem... És la compte d'espam.
Serà teva, és la meva compte principal.
Però a veure, va molt més gent.
En el món de la tecnologia hi ha coses que passen de moda. Per exemple, els fotoblogs. Per exemple, a l'American Online. I Flickr és d'aquella època. O sigui, és
època. Flickr a l'America Online.
Flickr està molt bé.
Per mi ho trobo tot així. Bueno, és igual.
El problema de Flickr és que arriba un moment que dius, hòstia, és que havies de pagar 30 euros cada any. Jo pagava 30 euros cada any perquè tenia hosting. Era com la meva còpia de seguretat en el Google de les meves fotografies.
La reflexió és que fèiem el tonto pagant-li a Flickr el que Google ens dona gratis.
I ara de cop i volta totes les fotos que jo tenia allà a Flickr que deia que, no, que si volia accedir pagués i em diuen, tens un terabyte.
Ah, exacte.
Hòstia! I a més el bo és que hi ha quantitat de plugins per Lightroom, per iPhoto, per Aperture, pujar les fotografies directament cap allà i fer un backup. Jo ja estic pujant l'Aperture i allà.
Amb plugins per programes, per gent que o li agrada molt la fotografia o és professional de la fotografia, tot apunta que Flickr està com derivant cap al món dels professionals de la imatge.
No, perquè això és el que tenia abans, precisament aquest canvi amb l'aplicació d'iOS i el nou disseny de l'aplicació han tornat a un disseny molt més social.
Aquests dies, us estava dient, ells han canviat també la interfície, que per cert, pels usuaris de Flickr, jo no ho soc, ha generat molta polèmica perquè ja que els hi agradava molt i ja que deia que era un...
Però bàsicament, molta gent havia anat cap a Instagram, però a Flickr hi ha fotografies molt més bones perquè Instagram, bàsicament, com tots sabíem, fotos de menjar i de peus.
I el format i tot Instagram, el quadret aquell, Flickr és un lloc on pujar fotos, és com els 500 pics o com es diu aquell altre web també?
Sí,
500 pics o alguna cosa així. O...
Sí, 500 pics és el que estan donant tots els pros.
Clar.
O és, bueno, en qualsevol cas...
És aquesta, ja... de fet, la tinc carregada ja.
Ahà. Uh-huh.
Bueno, tenim un portàtil aquí
és
a la
tarda. Sí,
és molt radiofònic, això, però...
Un husky siberià a mig de la muntanya.
Sí, és el primer que m'ha sortit. He ficat 600 PX i m'ha sortit aquesta.
Les imatges aquí es veuen perfectes, amb aquesta... Bueno, això és el típic d'entre Vimeo i YouTube. No? Vimeo continua sent un escenari de qualitat, un escenari on la gent puja... No?
És que jo crec que el YouTube de les fotos és Flickr, eh?
El YouTube de les fotos és Flickr.
Sí.
I el Vimeo,
no.
I el Vimeo de les fotos, què és?
No. A veure. El YouTube de les fotos ara mateix és Facebook. T'agradi o no?
Però tothom puja les fotos a Facebook. Però és diferent, però tu a Facebook puges fotos i les veu el teu grup d'amics.
Que és el que fa la més majoria de gent.
Si tu vols buscar fotografies, per exemple, dius jo vull en el meu blog posar una foto...
Si tu vols buscar fotografies, busques a Google Images.
Tu te'n vas a Flickr i poses Rava i Creative Commons i trobes fotos de Raves amb Creative Commons. I vigila, no desactives la cerca segura perquè potser et surt algun rabo.
Però bé, sí que et dono part de raó en que el lloc de més fotos és Facebook, però el servidor com de fotos d'estant davant de tot el tema social de...
Com a comunitat de fotografia sempre havia sigut Flickr.
Clar, per mi
però
Flickr
estava de capa caiguda per el tema d'Instagram...
No, perquè s'havia parat, no havien entrat en la mobilitat i
bueno,
ara...
Perquè Yahoo estava una mica...
I ho han tret de cop, aplicació mòbil, increment del... A veure, el fet de tindre la gent que ja teníem les fotografies allà, que estàvem pagant, i molta gent havíem deixat de pagar, però diuen, ei, totes les fotos que ja tens, les torres a tenir a sobre, tens camp per córrer, i pots fotre un tera.
Estem en un escenari, l'escenari de la tecnologia, amb el que seria les empreses punteres, estan generant contínuament notícies. De fet, ara Apple, tots, jo tinc la sensació que Apple està una mica com, ara queda el dia 10, a veure què diu.
Apple ens té l'espera del dia 10, o sigui, deixem Apple tranquil, perquè sí. El que hem de continuar és amb Yahoo, abans de parlar de la Marissa Meyer, evidentment, i del seu jersei, hem de parlar de que Yahoo ha comprat Tumblr.
Això és el que jo volia dir, perquè Yahoo ha estat callada molts mesos, per no dir anys.
Instagram és una moneda, és una unitat econòmica, 1,1 Instagrams, és a dir...
De totes formes, la sensació de que Yahoo ha estat parada la tenim aquí, eh?
Tu Estats Units.
Parles amb un dels Estats Units i Yahoo és un... Si és un
player.
Dia, és un... Un, no és que supleixi ningú, però la gent fa servir Yahoo com a eina diària per un munt de coses que
sí,
aquí...
Nosaltres, a mi sorprèn, per exemple, el que utilitzem, els serveis que... O sigui, el comú que és aquí Google i Gmail, a Estats Units és comú a Yahoo. Sí,
però és que Yahoo és una empresa aquí...
I és notícia.
Yahoo no és una empresa de cerca. Ja el cercador de Yahoo ara és Bing, imagina't. Però Yahoo s'ha convertit... És continguts. Per exemple, el portal de finances de Yahoo és el més important del món.
I d'esports, des del punt de vista nord-americà, és al·lucinant, o de notícies, o el de temps. Tots els iPhones, l'aplicació que ve per defecte per consultar el temps, és el Yahoo Weather. Sí, perquè
és millor que Weather, per això?
Sí, però una cosa, ja no dic millor, però perquè us adoneu de com està ficat dintre del món
nord-americà Yahoo,
Yahoo
és molt gran.
Quan Apple decideix quina aplicació li oferirà el temps meteorològic, agafa Yahoo.
Que passa fa 10 anys, Yahoo era l'equivalent a Google.
Sí, exacte.
El que passa que Google els hi va passar per tots els costats i llavors a nivell de serveis Yahoo no tira.
Com a buscador i com a email. I com que es va adelantar, sembla que s'hagi quedat...
Però en canvi, ara és més la vessant aquesta American Online de continguts, de continguts d'opinió.
Anem a analitzar els moviments.
Per què ha comprat Tumblr? Per 1,1 Instagram, és a dir, 1.100 milions de dòlars.
I perquè no tenia una plataforma de blogs? No,
sí que tenia. Havia tingut Geocities i de tot.
El que volia realment era una xarxa social, perquè la gràcia de Tumblr és que té comunitat.
I que sobreviu a totes, perquè van apareixent noves xarxes socials i Tumblr segueix existint.
Sí, però per què?
Tumblr no és gens antiga, eh?
No, ja, però hi ha moltes coses que la gent podria posar directament a Twitter, i en canvi enganxa
passen
el link de Tumblr.
Tumblr no?
però la gràcia que té Tumblr és que...
Tumblr és
una plataforma de blogs.
La gràcia que té Tumblr és que no hi són els teus pares.
Entre altres coses.
És això.
És com 20.
Mira, Facebook és un lloc on la gent va a fardar. Diu, jo he fet això aquest cap de setmana, jo sóc una persona interessant, jo he pujat aquestes fotos. Hi ha una mena de pressió, de tensió constant, de col·locar-se a nivell jeràrquic de frente amb els teus amics, perquè Facebook està dissenyat d'aquesta forma. En canvi, Tumblr és la paret blanca on tu vas a fer un grafiti, a fer xurrades. Vols penjar les teves tonteries, vols penjar no sé què.
I els pares no entren perquè no tenen ni idea de com funciona
no,
Tumblr.
No saben com funciona. Perquè ja no tens que tenir... El Facebook, quan ja tens els teus pares, Facebook ja se'n va a fer-nos ris. Però jo per què vull entrar aquí? No vull compartir amb això.
Diu l'Albert, tu tens els seus pares a Facebook, Albert, i ets una persona feliç? Sí, ja se li nota la cara que és feliç.
Però tu tens ja una edat, jo estic parlant del teens, jo estic parlant del adolescents.
Però ma mare és usuària premium de Flickr.
Ah, diu que... Vale. Per això tu no estaràs mai a Flickr.
Tinc compte a Flickr, però no faig servir.
El que tens a Tumblr és que és molt fàcil crear un blog en 2 minuts.
Sí.
En 2 minuts, pam, ja has creat un Tumblr de qualsevol cosa.
La gràcia no és només això, sinó que la connexió amb xarxes socials, com Twitter o Facebook, la que tens feta.
I llavors el que fa amb això, Yahoo el que pot extreure és quins són els interessos de la gent. Perquè el que fan és que aquests blogs de Tumblr s'organitzen no tant per comunitats de persones, sinó per al voltant d'interessos. I al final, què és el que vol fer Yahoo? Vendre't anuncis.
Una cosa,
si tu saps a on cau una persona dintre
l'Álvaro,
de Tumblr,
mentre...
saps que l'interessa. Li vens anuncis més relevants.
Pel que has dit, tu deus tenir Tumblr i deus ser usuari bastant actiu.
No, de fet, a mi Tumblr no m'agrada.
L'Albert sí, però com que no té micro no es pot donar la seva opinió com a usuari afectat. Què li
això ho hem de resoldre algun dia, del micro de l'Albert. El que sí que...
Un moment. La màgia de la ràdio.
Ara sí que tinc micro.
Vinga, doncs va, explica'ns de Tumblr.
Jo sí que tinc compte de Tumblr.
T'agrada?
Sí, realment sí.
Ho fas servir pel còmic?
No, de tant en tant penjo alguna foto simple, alguna tira o foto simplement per ampliar target. Sí, sí, és per spam pur i duro, ah. Però no el faig servir com a canal primari.
I què és el que destacaries de Tumblr?
Pues Tumblr, entre altres coses, serveix com a repositori GitHub de porno, i això és verídic, ens agradi o no, 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 no.
Estic d'acord.
Torna al control.
No, de fet, realment una de les coses que més preocupava la comunitat és que quan Yahoo va comprar Tumblr,
que no tanqués el
porno, si tanquessin
no?
Totes les coses aquestes not suitable for work que li diuen.
Correcte. És veritat que a Twitter totes les guarrades arriben amb link a Tumblr.
Sí, no, la gent, no jo, perquè jo no hago estas coses sucias.
No, a tu el sexe i la
pareja matrimoni era, nada,
no,
res. No, Felicia Day, tio, si em dones
Felicia
a escollir,
Day,
clar.
Home, esclar, clar. Home,
per favor. Deies, no sé,
tocant el violí, tio.
Anda, que no.
Torneu.
Me voy a la
mesa. No, al tema.
No, digue,
no,
el tema.
No, doncs això, que la gent tenia por per això, però i a Juan Príncipe va dir que no tocaria res. Llavors no sé fins a quin punt començarà a poc a ficar canvis.
Perquè se li pita porno i gats.
Anem a...
Merda, Tumblr.
Anem a tancar capítol...
Bueno, però tot això que dieu del porno compta perquè la gent quan... Nosaltres sabem de Tumblr perquè arriben els links de porno i tot això, però és que només un 13% de l'activitat de Tumblr és de porno. No, és a dir, Tumblr és molt gros.
Sí, sí, sí.
El que passa que, evidentment, hi ha un moviment de porno casero allà dintre impressionant.
Jo no tinc Tumblr, eh?
La gent que canvia les fotos fent ganxet...
De fet, jo no tinc Tumblr.
Que m'arriben de Tumblr per diferents mitjans, crec que no m'ha arribat mai cap de porno. I m'han arribat d'un munt de coses.
Jo no tinc Tumblr.
Ja saps que ets un home d'ordre.
Que sí que deu ser que el percentatge no és tan alt.
Tu, Raül, és casat i per a la família. De totes maneres, tal com heu dit això, que són els pitjors, per cert, això que heu explicat de Tumblr, ara a mi m'ha fet obrir m'ha fet picar la curiositat. Bueno, per acabar el tema Yahoo... per tancar el tema de la part porno que no podem publicar a Google Plus, la publicarem a Tumblr.
La setmana passada que veníem en calçotets, doncs mira,
Tumblr. Per tancar el tema de Yahoo, un tema que apuntava l'Àlvaro en temps d'elaboració de guió,
correcte,
que deia que ja per tancar la guinda compra o vol comprar, ha fet moviments de compra de Hulu, que és com una mena de és un servei de streaming de vídeo.
És una plataforma de televisió.
És la competència de Netflix, potser?
Sí, una mena...
No exactament.
No és Netflix, però s'assemblaria. Seria un vídeo streaming,
sí,
no?
Sí, és com... Hulu ve a ser com una empresa que és una, està feta de diverses... són participants diverses cadenes de televisió americanes que el que fan bàsicament és posar en streaming els seus continguts.
Ah, això està fet directament per les grans cadenes.
Sí. No, no sé, ara mateix no estic de tot segur, però
és una plataforma de distribució, no?
Però és en demanda. Tu dius, i ara vull veure això. Bàsicament és el que tots volem. Ara vull mirar...
Clar, però no és una plataforma que hagi arribat a acord i que llavors quan sempre tenen problemes de continguts, sinó que ja està creat per ell.
Ja ha sortit una mica d'allà. Ja ha sortit una mica d'allà.
És que el de la televisió és un problema real, eh? Perquè tu, per la televisió, dius, ara t'has d'esperar que comenci.
És que ens hem acostumat a que nosaltres consumim quan ens ve de gust. I perquè això el món real no ho ha entès encara.
Nosaltres necessitem que el món real necessita fer el que nosaltres fem solets amb el BitTorrent.
Clar, no, per posar un exemple, eh? Si ahir el Cracòvia comença, crec que és a les 10:50 o alguna cosa així, no? Per què? I si jo estic sopant a les 10:50 i vull que comenci a les 10:05?
Exacte.
Doncs això és el que encara
bueno,
no...
Bueno, els de Cracòvia són prou intel·ligents per posar-ho a,
sí, sí,
a YouTube.
No he posat un exemple.
I els de TV3 ho foten el 3 a la carta.
O el programa, però el programa que vulgueu és això de dir, això de veure quan tu em digui, ja no vull.
Tot i que els de 3 a la carta, ho he dit moltes vegades, no es deixen piratejar i això és un error.
Sí.
No et pots gravar per veure els continguts de 3 a la carta offline. Per què? Perquè són burros, home.
No, no, però aquí jo crec que hi ha un problema de drets, eh?
Sí.
De drets de tercers.
Que però no els que són propis, la producció pròpia de TV3 també ho fan. Però és que realment, és
una
que
televisió
fins
pública,
i tot en l'aplicació 3 de la
sí.
carta, és que hi ha una VPN. O sigui, et crea una VPN, perquè si jo tinc algun software que quan hi ha un stream de vídeo me'l captura i em diu, ei, aquests de 3 de la carta no te'l puc, no te'l puc capturar perquè hi ha una VPN, l'única manera d'agafar i gravar el puto bo pel manetes és capturar la pantalla.
I per això té menys qualitat? Perquè té menys qualitat.
Bueno, està... No necessàriament. Hi ha una mica de pèrdua de qualitat, sí. Però diguéssim que han fet molta parafernàlia. És de les xarxes de contingut sota demanda amb més encriptació que hi ha de tot el món. Són uns paranoics.
Ens queden dos temes.
Que són uns grillats.
Vale. Ens queden dos temes damunt de la taula que després de...
Tacheu a la gent de TVT de la llista de convidats, sisplau.
Sí. Que després de la música
I no parlem de la Marissa Meyer?
Ja n'hem parlat tota l'estona de la Marissa Meyer.
Pobre Marc.
Thank you. insecte. Molt bé, juguem el que tu vols, tic-tac. Llavors en expansió, dormint en un salt d'herba. Mosquits i padanous. Only you, el blau és blau. Està permès. Dos, tres, subtítols en francès. La nit és massa neutra per no deixar-la així. Only you, el blau és blu. Only you i el teu xampú. Em tens impressionat. A caixa em guardes totes les respostes. Abracadabra desapareixem. I no, no em busquis, que ara estic al meu. Only you, el blau és blu. Only you i el teu xampú.
Ja sé que no t'agraden, Blau,
no,
però a mi
sí,
a mi
sí, però és un rotllet. Està,
és,
no
a veure, és estiu, tocava una mica...
No està malament. Sí, a veure, encara no, perquè aquest any, escolta... Sí,
aquest any no hi haurà estiu, que ho sabia.
Encara m'he posat pantalons curts aquest any,
Ah, jo sí,
bé,
jo
lluny.
Sí. Jo dissabte passat vaig decidir,
home,
que començava l'estiu.
Jo he canviat la roba...
Dissabte i diumenge, pantaló curt.
Doncs va fotre un fred de collons,
jo començaments de mes. Jo començaments de mes ja em vas posar...
Allà a Badalona fot sol, però
fot
una brisa de...
I a Roda de Barà, sí, va fer un dia molt bo. A veure... subhastant un Apple I
sí,
i
sí,
ho peta.
Han agafat, han subhastat un ordinador, un Apple I.
Una peluqueria?
Un Apple I.
Un Apple I. Un Apple
I. Xan-xan-xan-xan.
A veure, expliquem què és un Apple I per la gent.
L'Apple I és el primer ordinador que van posar-se a vendre a l'Steve Jobs.
Era de fusta.
A veure, el venien amb una capsa de fusta, però bàsicament et donaven un kit per acabar-te'l de muntar.
Era com una Raspberry Pi, no?
Sí, com una Raspberry Pi, però una mica més gros, no?
I més
llavors, a partir de l'experiència amb l'Apple I, va ser quan l'Steve Jobs i l'Steve Wozniak van donar-se compte que la gent el que volia és... Que no tindràs que soldar el seu ordinador, sinó volien una cosa muntada. I a l'Apple II ja era la màquina integrada, que a més és una màquina que encara en corren moltes. Però aquest Apple I, doncs, es veu que hi ha un paio que en va comprar un que no funcionava, que estava escatxarrat, el va comprar per $400,000, eh?
O sigui una, no és un Raspberry Pi, és un Apple I, que és una cosa que no serveix per res, per entendre'ns, el va comprar per $400,000.
Amb una subhasta?
Vale.
I no funcionava.
Fa un temps, no massa. No?
Fa un any.
Vale.
I no funcionava. I llavors el tio el va agafar, el va arreglar, va agafar el soldador, va canviar els xips que tenia que canviar. Va agafar un avió, se'n va anar cap a Califòrnia, va trobar l'Steve Wozniak i li va demanar que li autografiés. L'Steve Wozniak, perquè és un bon jan, li va agafar i l'ha autografiat. I ara l'ha subhastat i l'ha venut per $675,000. És a dir, que...
Aquest tio ha fet caixa.
Ha fotut més d'un quart de milió de dòlars amb la tonteria. A veure, has de tenir $400,000 per invertir en la tonteria, no?
I per acceptar el risc de que després te'ls pots menjar.
Et pots agafar i menjar l'Apple 1 amb patates, però escolta tu, ara és qüestió d'explicar-li en Francesc Blasco, que té tants ordinadors vells que, jo tinc els ZX81 qui m'en dona alguna
cosa. Ostres, veritat, el que tenim aquí, però sí, aquí tenim.
Saps per quan els vaig comprar?
Deixa-lo, Álvaro, deixa-lo al Robis.
El vaig comprar per 1 euro.
Això costa pasta.
Per 1 euro. Funciona, però el vaig comprar per 1 euro.
Ara vens per 10.
L'hauries de fer signar pel senyor Sinclair. Si visqués.
Sí, és potser
l'únic. Vas a la seva tomba, li fiques el boli a l'esquelet.
Darrer tema de la tertúlia d'avui.
Diu l'Albert que està viu, eh?
Sí, està viu.
El senyor Sinclair està viu, no?
Ah, vale. Ja l'he matat abans d'hora.
El mates, llavors fas que signis quan està mort.
O mentre mora.
Fas que signis del carrer.
Amb la pistola feta amb l'impressora 3D.
Que amb una mà signi el testament i que l'altra signi.
Però llavors penseu que avui en dia aquestes coses que són així quotidianes, que valen calés, d'aquí uns anys poden costar molts calés.
Un minut. Un per parlar...
De la Marisa Meyer.
No, del Google Maps, de la nova interfície.
Sí, és molt guai.
Jo l'he provada i m'agrada molt.
Més que res, el que fa és que treu el mapa d'aquell quadradet fastigós i te'l fica a pantalla completa.
Exactament.
I la transició entre el mapa, la proximitat i el Street View és molt més fluida que no pas... I molt més còmoda que no fins ara.
Perquè abans estaves a Street View i és com surto a Street View.
No, i anaves una mica perdut, normalment. I ara aquesta transició és com molt més suau.
I ara ens està ensenyant a tots, benvinguts oients.
Una altra cosa... Jo us ho vaig escrivint.
Molt radiofònic.
No, funciona molt bé, les aproximacions són molt més gràfiques, funciona molt millor el poder escollir rutes alternatives, com si estiguessis en el mòbil.
Sí, la interfície que de l'interfície sembla molt a la
molt al mòbil.
Al
del mòbil,
sí.
Bàsicament, tots els mapes que nosaltres volem són els d'aquella pel·lícula d'en Vin Diesel, que acabem el programa així, de forma circular. De Fast and the Furious, no. No me'n recordo com es diu la pel·lícula, però és una que ell té que anar... És una pel·lícula futurística on obre el maletero un plàstic doblegat, el desplega i surt un supermapa tipus Google Maps en un plasticot. Algú que ens digui com es diu aquella pel·lícula perquè no està gens malament. Les grans pel·lícules del gran actor Vin Diesel, l'actor sense cor.
Casablanca.
Una cosa, mosseguis, que us hem de dir és que no tothom té accés al Google Maps amb la nova versió. S'ha de demanar, s'ha de sol·licitar i triguen uns
pitxau,
dies.
L'has de dir pitxau, vull dir el mapa nou. Has de demanar pitxau.
Pitxau, sí. Pitxau. Doncs heu de demanar-ho i triguen uns dies. Però feu perquè de veritat que la nova versió val la pena. Les transicions entre les diferents vistes està molt, molt aconseguida.
Xulo, eh? Estava veient la vista en 3D.
Si ets un terrorista, et dona informació acuradíssima. Coleta aquella i això, cada dia és més fàcil ser terrorista.
Marxem a propostes, mosseguis, i conclem el programa. Propostes mosseguis, comencem per Gviper, que és una aplicació gratis, àgil i senzilla que troba ofertes de treball per tu. És a dir, tu configures per tu, per cadascú.
Per tu,
gràcies.
Per cadascú segons la configuració. I és el mòbil. La veritat és que he estat mirant, és una aplicació feta aquí a casa nostra i té bona pinta.
Uh-huh. El Miquel Coll, per correu, ens diu em remeto a vosaltres per presentar un equip per detectar els serveis enterrats. Ah, cables, canyeries... Ui, espera'm que m'ho llegeixo bé, que això no està gaire... És un servei per a detectar...
És una màquina. És una màquina que tu la passes pel carrer i et fa un mapa de tot el que hi ha soterrat.
Vale?
De fet, el Miquel Coll...
No és que ho detecti, sinó que deu consultar, suposo, serveis d'informació pública.
No. Fa un escanejat.
És com un sonar.
És com una mena de sonar. I és una màquina que va com... No sé, és superxula.
M'encanta.
Tenim efectes sonors i tot, eh?
Ja ho veureu. De fet, li han fet un reportatge de 3 a la carta i penjarem el reportatge de TV3.
No ho podem descarregar.
Però jo, el Miquel Coll ens ha dit que si realment ens agrada la idea, que pot venir al programa, jo penso que és una bona idea de
portar-lo. Jo crec que és xulo, a veure què hi ha.
Per cert, també diu que espero que algun dia, diu el Miquel, apreciïs les bondats del Note 2.
Si les aprecia, no li feu cas, que és un troll.
A veure, que el Note 2 funciona, però només té una pantalla grossa, la resta...
No tenim temps de fer...
Comprarem un Galaxy Mega, vale?
Nois, vinga, App Circus, el proper 13 de juny a Barcelona, les apps més emergents a l'escenari de Hands-On Àrea del Sonar
en relació també al Festival del Salari. És una oportunitat tant pels desenvolupadors per presentar aplicacions com pel públic en general per veure aquestes novetats.
I jo us vull recomanar una web que potser molts ja la coneixeu els que tingueu Mac, però es diu abandonmac.com. Hi ha uns quants jocs que són abandonware, o sigui que legalment es poden publicar, que són clàssics, són joies, que realment valen molt la pena. Feu una ullada perquè està molt bé.
La propera setmana a Mossega la Poma parlarem de xarxes socials Slow amb Pau Gené de la xarxa social Geonic.
I jo no hi seré.
Gràcies a tots per la vostra atenció i ens retrobem la setmana vinent amb el Marc.
Ni per Skype.
Però ja sabeu que ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, idees, el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma.cat. I ens podeu seguir a Twitter, @mossegalapoma.
Adéu-siau, mosseguis.
Adéu.
Adéu. Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.